A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi i a la segona i nova temporada de Maternitat i Criança Conscients. Aquesta temporada comença com la maternitat, amb canvis. I aquests són que en aquesta temporada els capítols seran més curts, que jo estaré sola a aquesta banda del micròfon i que, com heu escoltat, tenim una nova sintonia d'entrada al podcast. Ué! Per la resta, la intenció és la mateixa. Parlar sobre maternitat i criança des d'una mirada conscient i on l'infant és el centre. I us convido a que si teniu ganes de que parli d'algun tema concret, me'l demaneu a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. I m'agradaria començar aquesta nova temporada parlant sobre el moviment lliure, doncs sento que és un tema molt important per al desenvolupament dels infants i veig que, en general, estem molt lluny de permetre aquesta pràctica meravellosa que fomenta la consciència de la personeta i conserva la naturalesa dels nostres infants. Molt sovint, el que ens passa és que repetim patrons. Patrons que no passen cap filtre, perquè són amb els que hem crescut. I per parlar de moviment lliure, em porta primer de tot a fer referència a l'Emmy Pickler, ja que és un terme que va popularitzar aquesta pediatra hongaresa, que es va centrar en el desenvolupament infantil i la cura de nadons i nens petits a l'Institut Lotzi de Budapest, Hongria. Ella va deixar clar que els nadons tenen la seva pròpia forma, el seu propi camí de desenvolupament i que el tenen molt ben definit. Pickler va veure que són els mateixos nadons els que saben millor que ningú altre què necessiten en cada etapa del seu creixement i desenvolupament. A partir d'aquí, podem definir que el nostre paper com a persones adultes és el de confiar en els nostres nadons, estar presents per assegurar-nos que estiguin bé i proporcionar-los un espai segur a terra on puguin estar, moure's i explorar lliurement a ella o ell mateix i o al seu entorn. Perquè, com sempre diu el meu company, la pàtria dels nadons és el terra. Res de bressols, ni maquetes, ni parcs tancats. Deixa'l a terra. Allibera l'espai d'elements potencialment perillosos pels infants i gaudeix veient el seu desenvolupament. Sí, és tan sols això. Deixa el teu nadó en una estora tubeta, que no s'arrugui, panxa amunt, ja que és on ell troba el màxim suport i la màxima sensació de seguretat, i la resta ho farà ell o ella sola. A mesura que desenvolupa habilitats, les acompanyarem amb material al seu voltant, però partirem de la premissa que han de ser senzilles, que menys és més, i que han de ser adequades a la capacitat de cada moment. Si li ofereixes això, li estàs regalant aprenentatge, salut, autorregulació, psicomotricitat, saviesa, seguretat i fins i tot intel·ligència. Perquè aquí, a terra, podrà anar desenvolupant aquest camí intrínsec del seu ser. I bàsicament això vol dir que sabrà moure el seu cos a la perfecció. Podrà anar descobrint la seva propiocepció, és a dir, podrà anar interioritzant el seu cos, els seus músculs, sentir la posició de les parts del seu cos i ser conscient d'ella o ell mateix. I parlava també d'intel·ligència, perquè el moviment implica adquirir habilitats físiques i de coordinació, i això pot millorar la cognició. És a dir, quan aprenem noves habilitats o moviments, el cervell ha de treballar en la planificació, l'execució i la correcció d'aquestes accions, la qual cosa pot afavorir el desenvolupament de la intel·ligència. Això, alhora que es crea una connexió entre ment i cos, i és que, quan més conscients som del nostre cos i aprenem a controlar-lo de manera més efectiva, la nostra capacitat de resolució de problemes i la nostra intel·ligència emocional milloren. Flipant, eh? Fixa't tu on podem arribar quan ens parem a reflexionar. I afegir que la intel·ligència es veu influïda per molts factors, obvi. No només el moviment per si sol és l'única cosa que determina la intel·ligència. També entra la genètica, l'educació, l'ambient i les oportunitats i les vivències de cada ésser creen intel·ligència. I doncs, com començar amb això de donar moviment lliure al nostre nadó? Doncs primer, potser al llit i ben aviat a terra, a l'estora, com he dit, d'aquelles que no s'arruguen i que són tovetes però fermes. I els hi posem roba còmoda, que li permetin lliure moviment del seu cos. I la O el deixem panxa amunt. I que quan la podem posar a terra? Doncs des de ben petitones, a partir del mes, o quan et sentis preparada. Durant unes estones, les que estigueu còmodes, el teu nadó i tu. I la gran clau, aquí, és la no intervenció nostra. Nosaltres, bàsicament, intervenim en la preparació d'un espai segur i en la seva protecció. Protegirem la nostra filla o fill perquè no es faci mal, que si hem preparat l'espai no hi ha d'haver cap perill. I aquest és el nostre paper. La resta és tasca del nadó. Ell o ella és el responsable del seu desenvolupament en un entorn adequat, tal i com escoltes. I és que des d'aquí et confio que els nadons tenen moltíssimes capacitats si els hi deixem si les deixem desenvolupar-les i també que tenen molta força. I tinc clar que tot el desenvolupament d'una personeta té el seu procés, el seu camí, les seves passes i el seu tempo. I que si interferim per voler, per exemple, fer avançar els nostres nadons o per les nostres pors o per la falta de confiança, el que podem crear és que es perdin fases que són importants per afinar moviments, sensacions i percepcions. Així que des d'aquí et convido a confiar en la saviesa interna de la teva filla o fill. I ara m'agradaria compartir-te alguns exemples. Un nadó en néixer i durant les primeres setmanes, tal i com el deixem, és com es queda. Al cap de les setmanes, ja hem dit que cada nadó té el seu tempo, comença a donar la volta de panxa amunt a panxa avall. I fent aquest gir, les primeres vegades, és comú que se li quedi un bracet atrapat. Molt sovint, inclús pot emetre sons que expressen entre una mica de queixa i molt d'esforç. En aquest moment, i sempre sota la nostra observació, el no intervenir serà la millor decisió. I és que la teva filla o fill està treballant per alliberar aquest bracet i pot trigar més del que creiem o del que estem acostumats a esperar. Però el teu nadó està fent allò de prova i error i comença la pràctica del que li funciona millor. I és a través d'aquesta pràctica, sense interferències, que cada vegada serà més hàbil en aquest moviment. I és que necessita aquest moviment per després fer el següent pas en el seu desenvolupament, i així successivament. I necessita fer-ho ella o ell sol, perquè és el seu cos. També he de dir que si veieu que està patint, vosaltres coneixeu a la vostra filla o fill, la o el podeu ajudar lleugerament. El meu fill, per exemple, les primeres vegades trigava al voltant dels 5 minuts a treure el bracet i jo gaudia mirant la seva pulsió de vida i l'animava amb paraules dolces de suport al seu costat. Està costant treure el bracet, eh? Veig que vas per bon camí. Sé que tu pots. I ell mateix es posava content quan ho aconseguia. I és que aquesta il·lusió de quan aconsegueixen alguna cosa per ells mateixos, a mesura que creixen, ho mostren més clarament. I és superbonic veure com de contents es posen quan han aconseguit alguna cosa nova per ells mateixos. Més exemples. Baixar un esglaó. Continuo amb el meu fill. Ell va començar a baixar de cara. I quina felicitat la meva quan ho va començar a fer. Però ja em deia, ho ha d'acabar de fent d'esquenes. Així que al cap d'un parell de setmanes que feia que baixava l'esglaó de cara i semblava tenir un bon domini, vaig fer-li alguna vegada de model com de com fer-ho de cul. D'esquenes. Mai tocant-lo a ell, eh? Simplement esperant que per imitació es girés i baixés d'esquenes. El que ell em mirava i baixava l'esglaó de cara. I després he vist que va arribar un dia, que pel meu sentir va trigar aquest dia, que una mica de casualitat i una mica amb consciència va aconseguir, primer de costat, per finalment acabar baixant l'esglaó d'esquena. I així va poder després aconseguir baixar del llit i baixar tota l'escala sencera també. I m'he adonat que el que feia totes aquestes setmanes de baixar de cara era percebre la distància, calcular els moviments que pot fer i els que no de manera segura. Això ha comportat que té superclar des d'on pot baixar ell sol i des d'on no. Mai, intencionadament, ha baixat d'un lloc que és massa alt per ell. I això, com a resultat, em dona a mi tranquil·litat. Per exemple, quan s'enfila els diferents elements dels parcs infantils, i és que fins i tot quan encara no caminava, era capaç d'enfilar-se ell sol al tobogan, als balancins de molla, etc., per després baixar. I és tan bonic de veure i tan relaxat. I enteneu-me, he estat al seu costat ben a prop, sense interferir, i l'he agafat més d'una vegada abans que caigués, quan iniciava els seus moviments als parcs infantils. Però en poc temps ell mostra una seguretat que tranquil·litza. I l'últim exemple que m'agradaria posar, tot i que em puc posar infinits, és el de caminar. Un nadó que no camina no se l'ha de forçar. No se l'ha d'agafar dels bracets perquè practiqui, ni posar-lo en un caminador, ni deixar-li un correpassadissos, ja que perdrà tot el procés de descobrir el seu propi equilibri i coordinació. Fa sentit el que dic, oi? Cada infant té el seu temps. No tinguem pressa. Si és un infant sa, acabarà caminant. El meu fill, primer, va fer un màster en arrossegament, tipus soldat. Després d'uns 4 mesos es desplaçava a una velocitat boníssima. Això sento que va fer que trigués a començar a gatejar. I gatejant arribava ben lluny. I també s'hi va passar un temps, uns 5, quasi 6 mesos, només gatejant, fins que va començar a fer les seves 3 primeres passes. Molt emocionant també el moment. Doncs un gateig i la llibertat de desenvolupament potser va fer que, entre cometes, trigués a caminar, però és el que ell va necessitar. I finalment, després d'un mes i mig de pràctica de caminar i combinar gatets amb caminar, primer gatejant i fent 3 passes 3 vegades al dia per cada cop anar fent més passes juntes, ha acabat caminant. I nosaltres no li agafàvem les mans perquè practiqués. Però alguna vegada que alguna persona del nostre voltant ho ha intentat, ha sigut el meu fill mateix qui s'hi ha resistit. Han retirat les mans. Ell sentia, i jo veia, que no podia fer el que necessitava fer per caminar si algú li agafava les mans. I ara ja és un 100% caminador i cada cop controla més les irregularitats del seu camí, les baixades, els esglaons, i ara ja sí que ens dona la mà com un nen petit. I a nosaltres, als seus pares, se'ns cau la bava observant tot el seu procés, la seva capacitat i la meravella de créixer. I doncs, per començar a anar tancant aquest podcast i per encoratjar-vos una miqueta més a deixar viure el moviment lliure a les vostres filles i fills, us diria que penseu que quan el podeu acompanyar amb la mirada piclariana, la del moviment lliure, esteu respectant el seu creixement i les seves necessitats on li proporcioneu un desenvolupament autònom, donant-li l'oportunitat de ser elles i ells mateixos i el seu ritme. És un regal per l'autoregulació. També dir que aquest moviment lliure estableix una relació de confiança entre el nadó i els adults que l'acompanyeu, que més endavant esdevindrà suport al desenvolupament emocional i social dels infants. I remarcar el que ja he dit, cada infant té el seu ritme, com cada adult, com cada persona. I molt sovint ens fixem en els grans trets de desenvolupament, però si comencem a fixar-nos en les petites capacitats que assoleixen els nostres nadons, dia rere dia veurem com el seu desenvolupament sempre va a més. Com agafa una cosa, com la manega, pot ser un indicador d'evolució que ens pot passar desapercebuda. Així que, adults, dins dels nostres tempos, paciència. El temps dels infants és totalment diferent al nostre. I això continua quan comencen a ser capaços de vestir-se, de menjar, de guardar coses, etc. Al principi, i durant bastant temps, aniran molt més lents del que nosaltres estem acostumats, del que nosaltres podem esperar. I si aconseguim respectar-los el seu temps, en la majoria de les ocasions, aniran agafant traça i ben aviat estarem sorpresos de les seves habilitats. Però han de practicar, practicar i practicar. No tinguem pressa, si us plau, perquè creixin. Què ho faran? Sabran agafar coses, sabran moure's, girar-se, sabran seure, caminar, menjar amb cullera, sabran córrer, vestir-se, llegir, comptar, etc, etc, etc. El que les nostres filles i fills necessiten és que els hi donem l'espai i el temps per a que provin, que s'equivoquin, que caiguin i els caiguin les coses, s'aixequin, les recullin, les fiquin o no, se les trenquin, etc, etc. Han d'anar explorant les conseqüències dels seus actes i de la vida, com la gravetat, per exemple. I sempre sota la nostra observació propera i amb els límits pertinents d'aquells que tenen cura del nostre infant. I com a conclusió, dic que el moviment lliure es promou, que amb el moviment lliure es promou la independència i l'autonomia des d'una edat primerenca. I això és l'aprenentatge del seu futur, ja que els nadons aprenen a controlar els seus moviments, a escoltar el seu cos i prendre decisions sobre com moure's, sobre què necessiten, què volen, etc., a través d'aquest moure's com elles i ells necessiten. I tot plegat els hi dona una sensació d'èxit i confiança en ells mateixos. Així que tingues clar, si acompanyes amb el moviment lliure, estàs promovent el respecte per la capacitat de la teva filla o fill per aprendre i descobrir el món per si mateix. I abans de tancar, us vull recomanar el llibre de l'Amy Pickler, Moverse en libertat, desarrollo de la motricidad global, per endinsar-vos i poder gaudir del moviment lliure. I dir que em venia de gust fer aquest podcast amb un especialista, però en aquest nou format curt ho veig complicat. Així que miraré de fer un directe des del meu Instagram. Tot i que encara no tinc data, si em seguiu, us mantindré informades per aquí i per la xarxa. I ara sí, us recordo que ja sabeu, si teniu qualsevol dubte, consulta o comentari, me'l podeu fer a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal. I com a cada capítol, només em queda superagrair al meu company que fa possible que estigui aquí i que hagi abans endreçat les meves idees prèviament, a l'Eric, el tècnic del so de podcast d'avui, a la Ràdio Ciutat Tarragona i a vosaltres que m'escolteu. Sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.